Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
El Leandro Lamor, delegat de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Joan Carles Valero, que és el Relacions Institucionals de Grupo Centro Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Molt bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Xavier Altimir. Senyor Altimir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és el president de la Confederació Andorrana d'Empresaris. L'empresa d'Andorra, avui representada al Converses de Cadena Cope Catalunya i Andorra, i la pregunta és obligada. La salut de l'empresa andorrana en aquests instants quina és, sobretot després de, suposo també, una època de crisi que ha viscut l'empresa andorrana com la que han patit els empresaris francesos i sobretot els espanyols. A dia d'avui, com està aquesta salut?
Bueno, és una salut, jo diria que com pot estar la dels nostres països de l'entorn, no? Som un país evidentment on la part més important de la nostra economia es basa en el turisme, i evidentment si els nostres veïns pues, pateixen, se'ls baixa el poder adquisitiu, i evidentment per les crisis que portem tinguem des de pràcticament el 2006-2007, estem parlant de pràcticament 10 anys de crisi, doncs vulguis o no, Andorra se n'ha ressentit. Jo diria que ara comencem a estar en una fase ja de que es comencen a veure símptomes també per part dels nostres veïns, de que la gent torna, sembla que torna una mica a tindre una mica més d'alegria, bueno, i Andorra evidentment estem en aquesta situació, no? de començar a veure símptomes de recuperació.
Si no m'equivoco, comerç, com vostè deia, turisme i finances són els, podríem dir, tres motors econòmics d'Andorra en aquests instants. Aquests motors econòmics estan en plen rendiment ara mateix?
Bueno, jo diria que el turisme torna a estar en fase de recuperació, el comerç també, encara que potser una manera una mica més lenta, i el sector bancari, que és un altre dels pilars de l'economia, doncs, com està passant pràcticament a tot el sector bancari mundial, doncs, en un període de reconversió, no? Andorra ha pres tota una sèrie, està prenent tota una sèrie de mesures, o ja les ha pres aquests darrers anys, que fan de, doncs, que el sector bancari andorrà també tingui que fer canvis d'una manera molt important, perquè hem passat a ser un país molt més transparent de la imatge que havíem donat, doncs, com tothom sap fins ara, doncs, a que ara és un país que tothom que voldrà portar o fer negocis a Andorra s'haurà de fer de la manera més transparent possible, i amb la qual evidentment el sector bancari ha tingut que també que reconvertir-se, o tindre que prendre les mesures evidentment per poder anar cap a aquesta línia, no?
Escolti, Andorra ja ha sortit d'aquesta llista negra que parlava de paradisos fiscals, no? Ja, això és història per Andorra, no?
Això és història, és història.
És important.
I per temes com
no?
aquest, per mi la història ho és el dia abans, o sigui, el d'ahir és història.
Escolti una cosa, parlem una mica més del teixit empresarial i econòmic andorrà ara mateix. Si no m'equivoco, són 70.000 habitants d'Andorra, no? Per la gent que no conegui el que és Andorra,
72.
Aproximadament, no?
Últim 172.000.
I l'índex d'atur quin és ara mateix Andorra? Quants aturats hi ha Andorra?
Bueno, Andorra en aquests moments, també li dono xifres de fa 4 dies que va donar oficialment el nostre govern, estàvem sobre els 400 i escaig, molt pocs aturats.
Això és un luxe, no, o què? Bueno, 400 aturats o què?
Jo crec que un país com Andorra...
Comparat
un país...
amb el que tenim a Catalunya o el que hi ha a la resta d'Espanya.
Això és... Però, bueno, jo crec que Andorra, jo diria que és un luxe que ens hem de poder permetre de no tindre ningú aturat, ja. Ni els 400 que hi ha, no? Tot i que segurament hauríem de... sàpiguer exactament d'aquests 400, hi pot haver una petita part que és estructural, que són doncs, gent que, bueno, han tingut problemes a l'hora de reciclar-se, de segons quins sectors a quins altres, etc. Andorra teníem un sector molt potent que era el de la construcció, i aquests darrers 5 anys ha perdut pràcticament el 50% dels seus treballadors, amb la qual fa que també doncs, gent d'aquest sector encara els hagi costat trobar feina, no? I possiblement doncs, alguns d'aquests 300 o 400 aturats poden vindre d'aquests sectors. De totes maneres, com li dic, és un luxe poder tindre evidentment un número d'aturats tan petit.
Baix, no? Això ho diu el conseller d'Ocupació d'aquí, o el ministre de Treball del Govern Central d'Espanya, i bueno, bueno, firmaria avui mateix,
A nosaltres ens agradaria també que Espanya i Catalunya, no tinguessin tants aturats com els que tenen.
Escolta, en aquesta línia dels aturats, jo vaig dir l'altre dia que els sindicats d'Andorra demanaven de cara als pròxims anys un augment salarial del 10% als pròxims 4 anys. I vostè va dir això no pot passar. Encara les coses no van pas tan bé com per començar... En fi, tirar les campanes al vol, com es diu habitualment.
Bueno, els sindicats, em sembla que aquesta mateixa pregunta em va fer algun medi andorrà i els va dir que, clar, la carta als Reis tothom la pot fer. Després, el que s'ha de ser realista, vull dir, en aquests moments a Andorra ni molt menys estem en una fase encara com per tornar a dir que ja podem acceptar o podem afrontar augments d'aquest nivell, no? De parlar un 2% durant els propers 5 anys, quan el PIB d'Andorra encara l'any passat l'índex de creixement va ser d'un menys 0,9, no? Llavors en aquest cas estem parlant del senyor Ubach, que és el cap sindical d'Andorra. Bueno, ell suposo que com que ha vist que aquestes festes de Nadal vam tindre una afluència turística molt important, és veritat que Andorra va vindre molta gent i va tornar a veure's un ambient com de les millors
d'alegria, no?
Millors, sí, d'alegria, doncs ella la millor es pensa que doncs, només per aquests Nadals ja les empreses estan fent beneficis a Dojo, no? I jo crec que l'anàlisi ben bé no és aquest.
Bueno, suposo que en parlarem més endavant, tot i que la climatologia tampoc està molt, en fi, molt agradable amb Andorra aquest hivern, no? Vull dir, sobretot bueno, el tema de l'esquí...
Nosaltres, la climatologia és ben segur que no ha acompanyat, però com que les nostres estacions d'esquí han fet molta inversió aquests darrers anys, jo crec que en aquests moments ja estan considerades les millors estacions del Pirineu. Si la temperatura acompanya, que de vegades no la neu, podem fabricar neu i podem tindre neu, que moltes vegades doncs d'altres pistes que potser no han pogut fer aquest tipus d'inversions o no tenen aquesta infraestructura que han fet a Andorra, doncs no la poden tindre, no? I això ens fa doncs, que de vegades inclús, jo no dic que sigui un benefici el fet de que no nevi, perquè no ho és, però sí que de vegades ha fet de que poguéssim tindre una atracció que d'altres estacions d'esquí sense haver fet aquestes inversions no han pogut fer.
Molt bé, doncs obrim ja la resta de micròfons. Joan Maria Claveguera, sí, i Joan Carles Valero.
Ja que parlava de neu i d'infraestructures i instal·lacions, jo que reconec que Andorra n'ha fet i ha fet molt bones inversions en aquest aspecte, li diré que un meteoròleg molt famós de Catalunya, del qual no diré el nom, em deia l'altre dia amb molta franquesa, diu: Joan Maria, tu que ets esquiador, d'aquí al 2026 posa't al cap que en molt poques estacions del Pirineu es podrà esquiar amb neu caiguda del cel.
Pot ser,
això vol dir molt. D'aquí al 2026 és la cantonada.
Sí, estem parlant de 10 anys. Ara fa un moment parlàvem de 10 anys de crisi que ens han passat, jo no diria volant perquè s'ha patit però,
vull dir,
però te'n dones compte i dius, hòstia, fa 10 anys que estem amb una pràcticament constant recessió.
Això vol dir que hi ha un canvi climàtic i vostès han fet unes inversions en infraestructures pel món de la neu molt importants.
Sí,
i viuen d'això en bona part.
Clar, visquem d'això, però també li puc dir que jo sóc dels que confio que, com que al final constantment la gent es reinventa, jo crec que el sector de la neu en un futur també s'haurà d'anar reinventant. I això passarà segurament doncs, per no solament aprofitar les infraestructures de les pistes d'esquí per esquiar, sinó que per moltes d'altres coses. Andorra ja ha fet una d'aquestes apostes a l'estiu, perquè som un país on han patit molt l'estacionalitat, i han fet apostes doncs, per també poder dedicar les infraestructures que tenim a les pistes d'esquí amb esports d'estiu, com pot ser el mountain bike, com pot ser d'altres esports que es poden practicar a la muntanya sense tindre necessitat de que hi hagi neu. Segurament una bona part del futur d'aquest sector passa per aquesta reconversió, per aquesta reinvenció, i, bueno, i esperem que continuï havent neu més enllà del 2026, no? Jo crec que bueno, a nivell mundial s'intenta fer esforços perquè el canvi climàtic no tingui la incidència que té. La llàstima és que Andorra, tot el que puguem fer per evitar el canvi climàtic és tan poc, perquè som un país tan petit que realment no es notarà, no, el que puguem fer, tot i que ho estem fent, perquè estem fent els deures amb del que se'ns demana, no?
Qualsevol petit gra de sorra és important en aquest sentit, sí, el que sí. això segur, eh? Juan Carlos.
Sí, aquesta setmana s'ha anunciat una companyia aèria que es diu Andorra Airlines, que bueno, sembla ser que començarà a operar amb l'aeroport de la Seu d'Urgell, un dels aeroports aquests que també a la resta d'Espanya funcionen poc, no? Ho hem de dir, i ho tenim a Catalunya. I
que no s'han estrenat encara. Hi ha alguns que no s'han estrenat.
Sí, la Seu d'Urgell es va estrenar amb un vol Barcelona-Lleida que va durar, crec que 5 minuts, no?
Aquest és el del Guaire.
Hi ha un altre? Sí, tenim...
Es va estrenar el del Guaire-Lleida amb un vol...
El de Castelló és el que va estar tants anys aturat i no s'ha estrenat fins fa poc.
Per què obrim aquest meló?
Es feien curses de Fórmula 1.
Estem amb el tema d'Andorra Airlines i el senyor Temir.
Jo volia preguntar, això, diguéssim, si això tirarà des de la perspectiva del turisme, perquè, bueno, sembla ser que aquesta companyia que té intenció de llogar avions per fer connexions amb Portugal, que tenen molts portuguesos, vostès, Oporto, han anunciat Oporto, París, Palma i Madrid. Això, si serà, diguéssim, l'autopista del segle XXI, són les línies aèries, està clar. Això d'una banda, i després parlant amb vostè, quan deia d'aquesta reinvenció d'un país d'altura com és Andorra, amb la necessitat de canvi, amb el canvi climàtic amenaçant, vull dir, molts equips d'esportius van a fer estatge a Andorra precisament perquè, dada l'alçada, dada l'altura, vull dir, el rendiment és superior, i sembla ser que és un, jo no hi entenc, però sembla ser que és un lloc ideal, doncs, per al rendiment, no?
Sí. Bueno, primer, si vol, comencem per aquesta. Justament fa pocs mesos que el govern d'Andorra ha oferit una infraestructura que són les antigues instal·lacions de subràdio, que estan situades a 2.500 metres d'alçada al port d'Envalira, per que puguin servir d'un centre del rendiment amb alçada. Hi ha demanda per aquest tipus d'instal·lació, i ens consta de que el govern està preparant una base per treure-ho a concurs, i segurament, jo sóc dels que penso que segur que hi haurà gent interessada en poder establir unes instal·lacions d'aquestes característiques a Andorra. És veritat que venen molts equips a entrenar, inclús a tenim el Futbol Club Barcelona, em sembla que és la secció de handball que ve pràcticament cada any, ja ha triat Andorra com un lloc ideal, perquè bueno, entrenar evidentment a partir de 2.000 metres fa que jo no sóc un entès amb això, però que tinguis molta més capacitat de generar glòbuls vermells, etc, i això pels esportistes és un lloc ideal, no? També i relacionat amb els esports, és Andorra una de les coses que m'he identificat amb l'obertura econòmica, que encara no n'han parlat, però si voleu en parlarem, és el clúster d'esport, de sanitat, d'alimentació, tot el que pugui estar relacionat amb el món de l'esport, que no solament és el fet de fer entrenament físic, sinó que aquí hi ha medicina de l'esport, alimentació de l'esport, etc.
I és un dels... Aigües termals
és un dels temes que el nostre govern ha identificat juntament amb els tècnics que pot tindre èxit i per desenvolupar empreses d'aquest sector a Andorra, no? El tema d'Andorra Airlines, només fer una apreciació, és que Andorra, l'aeroport de la Seu d'Urgell, ja va funcionar als anys 80 amb una empresa que recordar que era Aviaco en aquella època. O sigui que ja hi va haver un primer intent de fer vols des de Andorra cap a Barcelona. En aquella època em sembla que eren un parell de vols setmanals a Barcelona, i bueno, en aquell moment es va fracassar. Jo crec que en aquell moment potser tampoc no es donaven els escenaris que en aquests moments es dona a Andorra, on, a part del turisme, jo crec que hi ha una necessitat per tindre un aeroport pròxim i un heliport nacional, que nosaltres des de la patronal no ens cansem de demanar al nostre govern, i sabem que hi estan treballant, per poder també tindre un transport molt ràpid connectat amb els aeroports de Barcelona o amb els aeroports de Toulouse, per poder portar gent a Andorra que vindran a fer negocis. Al final estem parlant no solament de turisme, sinó que també estem parlant de vols privats, d'aerotaxis, de vols en helicòpter, i això pel futur del país interessa, perquè, com li dic, som un país que en aquests moments acabem de fer tota una sèrie de reformes, volem atreure empreses que vinguin a instal·lar-se a Andorra, empreses que segurament hi podrà haver d'Europa, però també de fora d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, que puguin voler instal·lar la seva base a Andorra, i ens fa falta, evidentment, una sèrie d'infraestructures, com pot ser un aeroport que sigui operatiu al de la Seu, i un heliport nacional on puguem tindre connexions, com li deia, amb Toulouse i Barcelona, de mitja hora, pràcticament tres quarts d'hora estàs a Barcelona o a Toulouse amb helicòpter.
Per quins entrebancs pot haver-hi per un heliport? Per un aeroport ja ni m'hi pregunto, però
la inversió, els diners, no?
No, l'heliport no és un problema de diners, l'heliport és un problema d'ubicació. Com que estem parlant d'helicòpters, Andorra ja tenim un heliport, però tenim un heliport on poden vindre avions, helicòpters petitons, helicòpters de 6 places, de 4 places. Estem parlant de poder tindre un heliport on pugui acollir vols d'helicòpters bihèlices, a més quan portes passatgers, sí, em sembla que hi ha l'obligatorietat de tindre doble hèlice. I estem parlant d'helicòpters de 15 places, i aquí sí que hi ha un problema d'elevació i d'àngols d'aterratge i àngols d'això. Jo no sóc un tècnic, però bueno, hi he après una mica d'això.
Les zones d'aquestes vostès en tenen, sí, diverses.
Sí, però bueno, algun dels llocs on s'ha detectat que podien ser interessants també eren llocs bastant cèntrics, on evidentment els veïns dels barris o de les zones on es vol instal·lar l'aeroport, doncs tampoc ho veuen.
I aquí no.
Hi ha hagut una mica de diguem, pressió popular, doncs perquè en alguna de les zones que s'havien identificat en un primer moment com ideals per crear l'heliport no es situés. El govern, em consta, està treballant a intentar trobar una zona que sigui ideal, però al mateix temps no pugui perjudicar d'una manera tan directa, doncs a la població del centre d'Andorra, i quan tinguin, suposo, detectat el lloc ideal, han contratat una companyia de tècnics francesos perquè identifiquin diferents possibilitats, doncs tindrem aquest heliport que fa tants dies que estem demanant. No?
Leandro.
Sí, ara aviat farà un any va esclatar la crisi de la banca privada andorrana, que va afectar profundament a la imatge exterior d'Andorra, no? M'agradaria saber com heu viscut els empresaris aquesta crisi i si penseu que que Andorra ha superat aquesta crisi, i si fins i tot en termes d'imatge, si noteu els efectes, o creus que és un tema que ja està encarrilat?
Bueno, jo diria que primer que evidentment sap molt greu que hagi passat una situació com la que ha passat, perquè ningú s'escape de que estem parlant d'una empresa molt important dins d'Andorra, amb un col·lectiu molt important de treballadors que s'han vist afectats i són també en patit en primera persona els efectes d'aquesta intervenció per part del govern de la banca. Després, evidentment, a darrere hi ha uns accionistes que també han patit i estan patint les conseqüències de la intervenció, i després, evidentment, i potser el més important, és que tot el país en un moment donat se n'ha vist ressentit. Jo crec que estem en una fase de superació de tot això. Consta que el govern fa pocs dies, en un comunicat del ministre de Finances, doncs va dir que hi ha el cap de govern, que això estava ja en una fase bastant avançada perquè es pugui resoldre. S'ha fet una anàlisi amb molta profunditat per part d'una companyia americana, Pricewaterhouse, de tots els comptes del banc, on es tenia que fer, evidentment, identificar si podia haver comptes, diguéssim, no lícits, o que són els que de fet van produir el que es fes un comunicat per part del FinCEM i produeix tota aquesta crisi de la BPA, i això està pràcticament a la fase final, i hi haurà un concurs segurament, doncs, per posar a la venda el Buy Bank, que es diu, la banca és la BPA, però el nou banc se li han ficat el nom de Buy Bank, on es passaran tots els actius que siguin lícits, que no hi hagi, evidentment, per poder separar, si és que finalment n'hi ha. Jo suposo que quan s'acabi aquesta auditoria sabrem exactament quina quantitat de diners, doncs, poden estar en aquesta, diguéssim, fase d'estar contaminats o de tindre un problema. Es passaran tots els actius bons al Buy Bank, i aquest nou banc, Buy Bank, es posarà a la venda. Ja hi ha un grup d'empreses, em sembla que són 6 les empreses que opten a la compra, i suposo que es fa per, no sé com funciona, però vull dir, per concurs, a sobre tancat, amb oferta, quan tinguin la informació hi haurà d'haver unes ofertes i tal, i el que m'imagino pues, guanyi aquest d'allò es quedarà amb el banc. Evidentment això ha afectat, tornant a parlar de com ha afectat en el país, evidentment que ha tingut una afectació, però jo crec que el nostre govern no va tindre més remei que intervindre en el seu moment, i pues, ha anat, tot i sent diguéssim novells en una situació com aquesta, perquè això no s'havia produït mai en tota la història del país, han pogut pues, diguem trampejar la situació com millor ens ha pogut, no? S'han fet ben assessorar i esperem que d'una vegada per totes aquest tema pugui tancar-se en els propers mesos, i evidentment jo suposo que aquest tema en continuarem sentint a parlar, perquè els accionistes del banc i tal pues, faran la seva via i prendran les mesures que creguin convenients, perquè m'imagino que ells pues,
no, més interessats, no?
Són els més interessats, clar. I possiblement sí, sí. Pues, no possiblement, i són ben lícits que defensin els seus interessos, però sí que la crisi, de la manera que és, afectant directament el nom del país i a la situació dels treballadors i dels clients del banc, pues, es pugui resoldre el més aviat possible, i deixem de parlar d'aquest tema amb el que respecta a aquestes característiques
negres, no? Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Centre de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Carles Valero, Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, el convidat d'avui el senyor Xavier Altimir, president de la Confederació Andorrana d'Empresaris. El senyor Altimir parlava que fa molts anys, jo diria que és el 2011 o 2010, doncs que el govern d'Andorra ha fet molts canvis econòmics, financers, legislatius, bueno, per ser considerat un país modern, un país ja plenament integrat, podríem dir, a la Unió Europea. Europa ha retornat aquests esforços que Andorra està fent? La Unió Europea els hi ha agraït? Els està agraint?
I jo diria que esperem que ho agraeixin.
Això vol dir que no ho estan agraint per ara.
Bueno, estem...
Perquè jo parlo de que fa anys que vostès estan ja fent coses.
Jo diria que de moment els que sí ja ho han agraït molt directament són els nostres veïns, els nostres principals veïns, que són França i Espanya. El nostre president el nostre copríncep, el president de la República Francesa, el senyor Hollande, ens va visitar justament després d'haver procedit a fer l'obertura econòmica i d'haver signat començar a signar un CDI en França, i d'haver pres totes les mesures que el nostre govern ha pres en quant a transparència, etc. Ens va fer una visita oficial, i també l'any passat ens la va fer el president Rajoy en aquells moments, no? Amb la qual cosa hi ha una clara voluntat dels nostres principals veïns, que són França i Espanya, a que la normalitat amb Andorra o les relacions amb Andorra siguin el més diguéssim fluctuoses possibles, i això està passant. El resto d'Europa, doncs, bueno, justament ara hem començat a negociar, estem en procés de negociació d'un acord d'associació a la Unió Europea, el que vol dir un acord perquè entengui tothom, doncs, per entrar en un espai econòmic europeu on puguem tindre una zona de lliure comerç, on pugui haver-hi evidentment lliure els quatre grans valors de la Unió Europea, no? Lliure circulació de persones, de capitals, de mercaderies i de serveis. Dintre d'aquest acord, Andorra, evidentment, per lo petits que som, necessitarem que se'ns mantingui o se'ns respecti una sèrie de petites especificitats, perquè no, evidentment, no ens podem ficar amb el nivell de països molt més grans amb segons quins aspectes, com pot ser el de la lliure circulació de persones. Andorra té uns límits, Andorra no pot obrir la frontera que pugui vindre tothom, perquè a la que estaríem amb 100, em sembla que és amb 130 o 140.000 habitants, Andorra ja no podria donar cabuda a nivell de serveis, d'infraestructures, de llum, d'allò, a més població, no? Amb la qual cosa hem de trobar quines especificitats són les que la Unió Europea arribarem a un acord perquè ens les puguin mantenir, i a partir d'aquí jo crec que s'haurà tancat el cercle de les reformes andorranes d'aquests darrers 6 anys, que han sigut, jo diria,
espectaculars,
no? Els empresaris, justament, poder seguir el ritme de les reformes en quant allà pagar impostos de tota mena, societats, IRPF, etc., ho estem fent, ho estem assumint estem assumint tota una sèrie de reformes que d'altres països han assumit amb 10 i 15 anys, nosaltres ho hem assumit amb 5.
Es tracta de vendre el producte d'Andorra a la resta del món, no? Vendre Andorra com a, com a país d'oportunitats, no?
Sí, jo crec que aquí és la gran, el gran canvi d'Andorra, un país on segurament estàvem molt tancats i on acollíem evidentment el turisme i teníem el nostre comerç i tal, que automàticament han passat d'aquí a ser un país totalment obert, on les empreses que puguin estar interessades en disfrutar del marc fiscal andorrà, que serà un marc fiscal competitiu, com tenen ja alguns dels altres països que inclús són membres de la Unió Europea, pues el que vulgui, vulgui vindre a gaudir d'aquest marc fiscal i de les d'altres, evidentment, nivells de vida que dona Andorra. Som un país molt segur, un país on la climatologia és espectacular, 300 dies de mitjana de sol a l'any, etc. Pues que tinguin molt clar que Andorra els oferirà oportunitats per poder generar negoci des d'Andorra, sempre i quan vinguin amb les ganes i amb la convicció de que venen a viure a Andorra i venen a fer els negocis des d'Andorra.
En parlarem d'aquesta fiscalitat, però Salvador vol preguntar alguna cosa més. Jo no sé si en aquesta línia o en alguna altra. Vinga.
No, jo crec que lligant tot.
Perquè aquest tema de la fiscalitat és interessant, vull dir, sí, per les empreses que volen anar allà.
Sí, jo no volia entrar-hi perquè és una mica feixut, però sí donar la idea del procés de transformació que ha experimentat Andorra i que ho ha sabut fer. Ho dic perquè a vegades, quan fas un procés d'homologació, que jo crec que a Andorra li calia per poder, diguéssim, estar al segle XXI en determinats àmbits, ho ha fet, i ho ha fet sense perdre les arrels. És un procés important d'homologació, la gent no ho sap, però fins no fa gaire no hi havia IRPF o impost de societats o la fiscalitat era quasi bé testimonial, ara és una mica més elevada, però tampoc és que ja ens agradaria, ja ho dic amb la veu gran, ens agradaria gaudir d'ella. Jo crec que han sabut fer un procés d'adaptació que ha estat ràpid, parlàvem de 6-7 anys, d'una certa capacitat d'homologació al referent que és Europa, sense perdre les arrels, sent el país dels Pirineus, com diu l'eslògan del país. I en aquest sentit encara queda algun camí per acabar de recórrer en aquest àmbit institucional? És la primera pregunta. I la segona és, lligat amb això, vostès estava parlant del procés d'associació. Els països poden ser membres o hi ha elements associats, com podria ser el cas de Noruega, o el cas de Liechtenstein, o el cas de Suïssa,
està l'espai econòmic,
o Islàndia, que eren els països que estaven a l'antiga EFTA, que era llibertat de comerç, però que no es van voler integrar i que vostès, no estan a l'EFTA, volen, diguéssim, gaudir d'aquestes relacions intenses de col·laboració amb la Unió Europea. Segurament això en un any, dos, tres anys estarà bastant enllestit, no?
Bueno, avui portava un dels diaris del meu país que el nostre ministre diu que creu que en dos anys ha d'estar signat. Jo diria que l'interès perquè Andorra esdevingui, i recordem que Andorra està negociant juntament amb San Marino i Mònaco, que això és molt significatiu. I per què és significatiu? Perquè jo crec que l'interès no solament és dels tres microestats, no? Europa també té interès. Europa té, en aquests moments, doncs, aquests tres microestats amb els quals no té cap acord d'associació directa, sí que amb alguns té acords, per exemple, Andorra tenim, formem part de l'acord d'Unió Duanera, etc. No? Però vull dir, un acord que englobi totes les quatre llibertats bàsiques de la Unió Europea, jo crec que a Europa també li interessa poder arribar a un acord amb aquests tres països per no tindre aquests, diguéssim, tres petits granets de sorra que no estan dintre de l'àmbit europeu. Estem parlant d'una Europa que encara, de vegades, i això ja és collita meva pròpia, encara no ens ha demostrat que realment sigui una Europa definitiva ni una Europa de futur, perquè està en construcció i de vegades costa saber si és en destrucció o en construcció, perquè hi ha petites coses que van passant el dia a dia que dius, ostres, hem fet tres passos.
Totes les famílies té algun que no és el millor de la casa.
Però bueno, que vull dir que al final on vull anar per allò és de dir, bueno, ens, a la millor ens volen exigir en petits microestats segons quines coses, quan encara hi ha països de la mateixa Unió Europea que no estan complint amb els acords que significa formar part de la Unió Europea, no? Amb la qual de què estem parlant, no? Nosaltres el que sí tenim molt clar, i això potser va lligat amb el camí, no? Quin camí queda per recórrer, jo crec que tot el que hem fet ja és un llarg camí, n'hem parlat fa un moment, i el que tancarà, el que té que tancar, diguéssim, el cercle de l'Andorra del segle XXI i XXII, i ja deixin parlar del XXII perquè total ja només falten 90 anys per acabar-lo, no, 90, no, 85. I llavors jo crec que aquest serà el tancament del cercle, no? Tota la fiscalitat, homologació, com vostè bé deia, i acord d'associació amb la Unió Europea, que això no vol dir ser membre, sinó tindre un acord amb unes especificitats concretes, i a partir d'aquí Andorra jo crec que el que necessitarà és, abans parlàvem d'ajudes, no? Pues, bueno, ja que els nostres veïns més propers ens han donat un cop de mà després de fer tots els deures que hem estat fent, pues que la Unió Europea també ens vegi de la mateixa manera que ens veu Espanya i França. Al final encara hi ha algun dels països de la Unió Europea que encara ens té les llistes de paradisos fiscals, com pot ser Bulgària, Polònia, Letònia i no sé quin altre, no?
Però són socis de segona divisió de la Unió Europea, Bulgària, Polònia... No, el Salvador diu que no. Aquí estic equivocat.
Però nosaltres... Que dintre de la Unió Europea no hi ha socis ni de primera ni de segona.
Bueno, val, però vull dir, no té la mateixa força Bulgària que Alemanya, Espanya o França, poder,
Que els hi queda recorregut, econòmic...
Que els hi queda recorregut, sí.
Sí, però bueno, nosaltres el que ens interessa és que tothom ens vegi amb els mateixos ulls. La Unió Europea en bloc ens vegi amb els mateixos ulls, com un país col·laborador, com un país transparent, com un país que fa les coses ben fetes...
I que han fet els deures, no?
I que han fet els deures, i que al final l'únic que demanem és que ja se'ns deixi una mica tranquil·lets perquè d'aquesta manera puguem desenvolupar la nostra economia, perquè ara...
Que li treguis l'etiqueta.
Sí, i ara venen els canvis, ara és on hem d'assumir els canvis interns, on les empreses s'han de reestructurar, moltes vegades reinventar, fa un rato parlàvem de reinvenció, i la millor manera és, com dic jo, de vegades, i em sembla que l'ambaixadora francesa un dia va vindre a la patronal a fer-nos una visita i em va dir què demanaria vostè a Europa, i jo li vaig dir que ens deixin tranquils, no? I una mica vindria a ser que no, ara hem fet els deures, ara estem alineats, doncs, bueno, una mica de pausa i tranquil·litat perquè puguem digerir tots aquests canvis que hem tingut d'una manera tan, diguéssim, condensada, i que deixi'ns puguem respirar, fer, no? I que puguem respirar una mica.
Molt bé, això és el que demanen tots els empresaris, també. Joan... No només els d'Andorra.
Juan Carlos i Joan Maria, vinga.
Sí, clar, començo jo.
Ha canviat l'ordre, però...
No, però en el nostre cas, l'ordre dels factors...
Anem preguntant, què farem a vida.
A veure, hem parlat abans del banc privat andorrà, de BPA, intervingut i ara en venda, i a mi m'agradaria saber, vostè com a client, perquè no crec, no sé si és accionista d'algun dels bancs andorrans, però
no tinc aquesta sort.
Exacte, hi ha altres bancs andorrans, no? Que és així de memòria, doncs, Banc Morabanc, Andbanc, Sabadell Banc i Crèdit Andorra. Uh-huh. Ja? Sí. Llavors aquests quatre han patit, diguéssim, la crisi no només de BPA, sinó també la crisi, diguéssim, família Puyol, etc. Han tingut baixada de diguéssim, de depòsits. Com està la qüestió dels depòsits? És una pregunta molt oberta, ja veu que m'agradaria saber en quina situació està la banca andorrana, a part, o sigui, per tant, diguéssim, si és un cigró negre...
Cigrons negres
Aviam, jo les converses que tinc amb els representants de la banca és de que no ha afectat molt la famosa fugida de capitals, etc., perquè Andorra, evidentment, el pas fer tot aquest procés de passar a ser un país transparent, i on no deixem de dir de que a l'1 de gener del 2018 hem acceptat l'intercanvi d'informació automàtic de dades bancàries amb retroactivitat a l'1 de gener del 2017. Evidentment, tot això podia provocar un efecte fugida de capitals, etc. Les notícies, o per lo menos les converses que jo he tingut amb els representants de la banca, m'han dit que això s'ha notat d'una manera molt tímida, no? Llavors, més informació sobre això no tinc, però sí que la resposta que li puc donar és aquesta.
Joan Maria Claveguera, vinga.
Sí, a veure, abans m'ha fet gràcia una cosa, que quan diem que els membres de la Unió Europea tots tenien els mateixos drets i els mateixos deures, però una cosa és que es queixi la Merkel i l'altra és que es queixi
Bulgària.
És com el Barça, tots són jugadors del Barça, però el Messi ens mereix un respecte i el Vermeilen ens en mereix un altre.
Que es queixi Bulgària, que es vagi a queixar en Bulgària.
O Catalunya.
Hi ha el vot ponderat, ja està corregit això. Està el vot ponderat.
Deixa'm preguntar-li al senyor Altimir, vostè representa els empresaris i em fa l'efecte que en aquest moment actual, que per alguns sembla que sortim de la crisi, els treballadors andorrans li han reclamat als empresaris augments salarials que fins ara no hi han hagut, com no hi han hagut arreu, ni a Catalunya ni a Espanya, no? I em sembla haver escoltat la teoria de que en els pròxims 4 anys demanaven un
2%
un 2,5% anual d'ingrés, que des de l'empresariat no ha estat rebut amb alegria.
No, jo no ho diria ben bé així. Jo m'imagino que l'evolució de l'economia els propers 4 anys l'anirem veient sobre el terreny. Llavors, jo sóc un dels que pense, i a més així ho he portat ho he portat sempre a terme a les empreses que he dirigit o de les quals sóc soci, de que els treballadors és un dels actius d'una empresa i els treballadors han de poder estar el millor pagats possible. Una altra cosa és fins a quin punt l'empresa es pot permetre o no pues pujar o no pujar els sous en moments com l'actual, que encara no estem en una fase activa de recuperació del 100%. Es comencen a veure, com dèiem, a Andorra, algun petit indici de que la cosa sembla que torna a començar com a mínim a no caure, a estabilitzar-se i a créixer, però d'aquí a demanar un augment d'un 10%, el govern andorrà, només ara per prendre una nota primera, el sou mínim andorrà està establert a 900, pràcticament 970 euros. Si el comparem amb el sou mínim espanyol, em sembla que hi ha una diferència pràcticament d'un 25-30.
Bueno, sense paga, 750.
Vale. Amb la qual Andorra ja amb aquest tema, i el nostre govern ja per llei ha regulat de que els propers 3 anys arribarem a un sou mínim de 1.000 euros, amb la qual ja hi ha una puja, em sembla que és d'un 1 i pico obligatori, que ens veurem els empresaris amb obligació de fer aquests propers 4 anys. I evidentment, jo sóc dels que pensa, si l'economia s'ho permet, hi ha l'empresari que estima els seus treballadors, perquè al final, com deia, són actius de l'empresa, doncs si pot augmentar per sobre d'aquest percentatge ho farà, no? De fet, és això, no, el fet no és de que ho veiem o no ho veiem amb els ulls, al contrari, nosaltres veuríem amb molt bons ulls que els creixements de l'economia andorrana fossin del 10% i poguessin fer augments del 10% dels salaris dels treballadors.
Els hi apuntem tots, eh?
Això ja vostè ja sap que amb les negociacions entre empresaris i treballadors sempre hi ha una estira i arronsa, no? I es marquen
uns màxims
inicials, màxims, que després es rebaixen en mesura que avancen les negociacions.
Sí. Jo volia fer una petita a la intervenció anterior, perquè és vot ponderat, prenent determinades decisions que valen igual el vot de tots. Sí, és important el vot de tots. Sí, per exemple, per la integració d'un nou estat és necessari el vot de tots.
De Bulgària, de Polònia, de l'estat que sigui. Sí. Molt bé, escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, amb Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, i avui amb el protagonisme del senyor Xavier Altimir, president de la Confederació Andorrana d'Empresaris. Jo deia abans que Andorra els últims anys ha fet uns canvis tributaris molt importants, doncs, i ara és un país amb una fiscalitat, podríem dir,
competitiva, baixa,
homologada, amb l'objectiu de treure inversions d'empresaris estrangers, no?
Sí.
Quin tipus d'empreses i indústries, senyor Altimir, interessen ara mateix a Andorra?
Doncs miri, en aquests moments jo li puc dir algun tipus d'indústria de la que ja ha vingut, de la que ja està sent efectiva. Hem rebut aquests darrers, l'obertura econòmica va tindre lloc el primer del 2012, crec recordar, i ja han vingut a Andorra unes 1.800 empreses. Algunes, per exemple, doncs del sector mèdic, del sector de tot el que siguin serveis mèdics lligats al turisme, etc. No? Per què? Perquè és un dels clústers que, com li deia, després de fer un anàlisi per part d'una companyia que va contratar el govern, és un dels clústers que es va identificar com molt interessant per la idiosincràsia del país, no? Que podia facilitar la implantació d'empreses que vinguessin. Estem parlant de turisme, de sanitat, etc. No? Un altre ha vingut alguna indústria que és tecnològica. Per exemple, fa poc s'ha instal·lat a Andorra fa un any una empresa belga que fabriquen LEDs, fabriquen llums de LEDs que estan exportant al mercat asiàtic. Vull dir, una altra de les portes, la setmana que ve tenim una visita a Andorra d'una trentena d'empresaris xinesos que venen a veure quines possibilitats els ofereix el país d'inversió i d'establiment, no? Nosaltres creiem que Andorra pot ser una porta interessant per, i en aquests moments, empreses de com poden ser asiàtiques que en aquests moments estan en una fase d'expansió per vindre a instal·lar-se a Europa i fer-ho a través Andorra, muntant les societats holding Andorra, que després, per què no, poden establir indústries que Andorra no els hi pot donar cabudes, com poden ser indústries ja molt de productes molt més pesants, doncs a la millor, doncs perquè no a la Seu d'Urgell. Molt fàcilment una empresa pot tindre la seva estructura societària i la seva societat holding a Andorra i muntar la fàbrica a la Seu d'Urgell, amb la qual estarà donant feina amb gent de Catalunya, pot estar donant feina amb gent de la Unió Europea i al mateix temps comercialitzar o tindre els seus comandaments a Andorra, amb la qual evidentment, i per què no, es pot beneficiar d'aquesta fiscalitat competitiva que no li dona segons quins altres països, no? Tampoc hem de deixar de costat que fiscalitat competitiva la tenen països que formen part de la Unió Europea, com podrien ser Bulgària, Irlanda, etc., no?
Majoritàriament Irlanda,
amb la qual Andorra el que estem buscant, pues, a més, tampoc podem donar cabuda a 2.000 empreses. Andorra dona per lo que dona i el que sí necessitem de totes maneres és que hi hagi una diversificació perquè els sectors més tradicionals, que segurament costarà molt que puguin tornar a recuperar, pues, les xifres que van tindre en les millors èpoques. Estem parlant del sector tabaquer, és una indústria que vulguis o no, tot i que ha d'evolucionar, però és una indústria que rarament tornarà a produir el que havia produït en un passat. Exacte. Perquè cada vegada hi ha menys fumadors, perquè cada vegada s'és molt més agressiu amb un producte com és el tabac, etc., no? Amb la qual Andorra necessita d'aquesta diversificació i necessita d'aquest complement que ens ha de donar totes aquestes empreses que han de vindre, no? En el futur.
En aquesta línia, deia, ve el cap ara mateix el tema d'aquesta multinacional que és Grifols, no? Que no fa pas gaire traslladar la seva seu a Irlanda, eh? Vull dir, té produccions arreu del món, però la seu empresarial s'ha anat a Irlanda.
Podria quedar aquí a Andorra, no?
Es podia quedar aquí a Andorra, clar. Que li deia el senyor Altimir, bueno,
clar, per què no?
Perquè truquen al senyor Grifols i diuen, escolti...
El tipus de societat per empreses tecnològiques està
molt baix. Sí, sí, molts casos, però que tens els...
El tipus d'impost...
Impost de societats a Andorra és el 10%, sigui el tipus d'empresa que sigui.
Però es volia fer una taxa especial, no?, per empreses tecnològiques.
No. El que hi ha és unes avantatges fiscals amb empreses, sobretot que fan import-export. Tot, quan fan operacions, quan les mercaderies no vindran a Andorra, que es poden fer operacions a tot arreu del món, tu pots comprar a Xina i vendre als Estats Units i operar des de qualsevol país del món, amb tipus d'operacions d'aquestes característiques sí que hi ha unes avantatges fiscals que redueixen d'una part aquest 10% d'impost de societats, però evidentment s'han d'acreditar, hi ha tota una sèrie de compliments a ensenyar a l'agència tributària perquè evidentment puguis gaudir d'aquestes avantatges fiscals, però l'impost de societats és el 10% a tots els sectors.
Sí. Molta gent que, és que no, clar, no hi ha la pregunta, molta gent que ens està escoltant també té una de les imatges que té del país, d'Andorra, és el barato que era reposar benzina, no?, a Andorra. En aquest sentit, el tema de la caiguda dels preus del petroli, com està afectant a l'economia andorrana?
Jo diria que de la mateixa manera que afecta als països del nostre entorn. El nostre govern, la diferencial de preu que hi ha en aquest cas amb el que és el carburant, són els impostos. El nostre govern ja va establir en el seu moment un diferencial per poder tindre una competitivitat les benzineres andorranes vis-a-vis dels nostres veïns, d'un marge que no li sabria dir si és d'un 15 o d'un 20%, i en funció de com puja i baixa el preu es manté sempre aquest marge, amb la qual no vol dir que perquè el petroli baixi Andorra guanyem marge, sinó que el mantenim perquè el govern ho compensa pensa en els impostos, igual que passa amb Espanya o pot passar a qualsevol país de la Unió Europea, no?
Juan Carlos.
Parlem de política.
Bueno.
Sisplau, sí.
Quina no, política?
No, no,
andorrana.
Les enquestes electorals estaven prohibides, però clar, des d'Andorra es publicaven, vull dir, ho dic en el bon sentit de la política, Parlem Vinga. Dels efectes.
La pregunta.
No, sí,
hi ha empreses periodístiques que se n'han beneficiat.
Sí. Efectivament, sí. Es publicaven enquestes quan aquí a Espanya no es podia, doncs a Andorra. Bueno, però això és una anècdota, en tot cas. Perquè, clar, es publicaven en un altre estat, evidentment. La qüestió és que voldria parlar del govern, del seu govern. Perquè, clar, vostès tenen una carta magna, una, diguéssim, constitució, des de l'any, crec, recordar, 93.
Sí. I, 16 de març.
16 de març de 93, sí, vostè la va votar, no?
Sí,
sí, sí, sí. Està bé. Doncs el mes de març de l'any passat es va celebrar eleccions, es van celebrar eleccions i ara el cap de govern és del grup Demòcrates per Andorra, no? Que seria, diguéssim, liberal, no?
Sí? Sí, un partit de centre, sí.
Centre liberal,
moderat, sí.
Moderat, sí. I el cap de govern es diu Antoni Martí, no?
Sí, Antoni Martí.
I llavors aquest govern, clar, perquè la gent que ens escolti ho sàpiguin, doncs la carta magna andorrana doncs encara recull moltes de les tradicions que abans el Salvador Guillermo deia de les arrels andorranes, no? Les eleccions per parròquies, etc. Vull dir, sí, per això manté les arrels. Llavors, no sé, dona una mica allò, modernitat d'una banda per la Constitució, però per l'altra banda una mica una estructura d'uns quants segles enrere, no?
Tradicional,
no? Això ho dic des de la perspectiva de que la meva pregunta concreta és, l'actual govern està accelerant d'una manera més decidida aquesta homologació de país dintre de l'escenari global? Per exemple, dintre de la llista de l'OCDE, crec que ja Andorra no figura com a paradís fiscal, no. I ara ni per Espanya ni per França ho és, i cal aquesta assignatura pendent de que la Unió Europea finalment ho reconegui, no? Aquest govern ha apretat l'accelerador?
Bueno, aquest govern es va presentar a les eleccions del 2011 justament amb el seu programa electoral portava totes les reformes que ha portat a terme. Recordar-li només que la nostra Constitució és més moderna que la que tenim en el seu país, que és dels 80 o alguna cosa així.
El 78.
Amb dos canvis recents.
La dels americans, ni diguem, de 1700 i pico.
Dues petites modificacions.
Per homologar la democràcia.
Els americans tenen
la pena.
No, però no l'han votat, els americans.
Escolti una cosa,
cap generació actual ha votat la seva constitució.
Hi ha un altre tema que hem passat molt, de, molt, molt per sobre, que és el tema de l'esquí, que és molt important per Andorra.
Està molt esmenada,
Sí, però no votada. Està esmenada i després votada com les altres dues reformes, perdona.
Jo li volia veure al senyor
Altimir
del tema de la indústria o del sector de l'esquí, que és molt important per l'economia andorrana. Pot créixer més el sector de l'esquí a Andorra, o ja no cal, o ja no fa falta, o ja n'hi ha prou? Aviam.
No, com li he dit, nosaltres tenim, és molt estacional. L'esquí és molt estacional, és un sector que té vida doncs, del desembre a l'abril. El que sí s'ha de fer és saber aprofitar les infraestructures.
Ja s'ha reestructurat prou i no cal fer res més.
No, encara, jo crec que encara hi ha molta cosa per fer i segurament la innovació ens portarà a que cada vegada més surtin inclús, perquè no, esports nous de muntanya. La prova la tenim que fa 4 anys va començar la Ultra Trail, que és una prova que em sembla que la prova reina són 170 quilòmetres corrent per les muntanyes del país.
Això és molt cansat. Això cansa molt, senyor Tibi.
I el que guanya aquests anys enrere no la fa amb 32 hores, vull dir que si vostè s'ho va mirar
és una feinada,
i premedim l'expressió
és una
animalada. A poc a poc el sector es va reinventant, van sortint coses noves i això és...
Ens queden 3 minuts per acabar el programa i hi ha dues preguntes pendents.
Jo sóc un admirador d'Andorra, he anat molt a Andorra i continuo i aniré encara més a Andorra, però sóc dels que pensa que, tal com
això
vostè
és un
forfet
pel senyor Claveguera,
tal com vostè ha dit, que Andorra ha canviat molt quantitativa i qualitativament parlant. És a dir, abans anàvem a Andorra, jo quan era petit, a buscar formatges, tabac, alcohol i Duralex.
I ara anem
a Andorra
i sucre.
Anem a Andorra a esquiar, a buscar bona hostaleria, a dormir en bons hotels, a buscar esbarjo. Escolti, això ha canviat moltíssim. Per tant, vostès viuen també en bona part del turisme.
Sí.
Com ha evolucionat aquest turisme i a quin tipus de turisme vostès van adreçats? Abans ens parlava off the record que la major part del turisme ve de França i d'Espanya, però en moltes ocasions a Catalunya hem coincidit amb molts russos. Ara jo crec que ha baixat pels problemes interns que pateix aquest país. Però vostès, quin tipus de turisme s'han fixat de captar? El d'alt nivell, el low cost? Què es proposa?
No, jo crec que Andorra... Home, Andorra, només per la dimensió de país, pretendre que vingui turisme massiu de low cost no és el que més ens agradaria. Evidentment, les nostres fronteres estan obertes perquè vingui qui vulgui. Som un país acollidor i ho hem sigut des de fa moltíssims anys, no? Però jo crec que al país el que li convé, doncs, és un turisme d'un poder adquisitiu mitjal, i que per el que estàvem dient, justament perquè la massificació el que pot fer és que hi hagi, doncs, possiblement més cues del que convindria, etc., i que no es pugui circular de la manera, perquè recordem
l'accessibilitat
d'Andorra és la que és. Llavors nosaltres creiem que i per això ara fa un moment parlàvem de l'aposta pel sector mèdic turístic, mm-hmm. Pues, tota una sèrie de turisme que puguin buscar, pues, el fet de gaudir d'unes vacances, de fer shopping, amb el mateix temps poder-se fer un chequeo, per què no, amb una clínica a Andorra, d'una manera molt més, diguéssim, anònima, perquè se'n van a un lloc on ningú els hi farà cap pregunta. Quan dic algú, dic, parlo dels veïns, oi, què t'ha passat, i la gent que busquen aquest tipus de coses, de serveis, o sigui, pues, em vaig a fer un chequeo a Andorra, estaré una setmana de vacances, sortiré de la clínica i tindré oportunitat de fer compres, d'anar-me'n a esquiar, d'anar-me'n a Caldea, doncs una mica el perfil és aquest. I després, evidentment, atreure empreses, empresaris, que al final ells mateixos seran prescriptors del país, perquè el negoci porta més negoci, i això el que farà és que també hi pugui haver una rotació de turisme de negocis a Andorra, no? Una mica, jo crec que el perfil del futur va per aquest, mantenint evidentment el turisme de l'esquí, el turisme de compres que hem tingut fins ara, i que jo crec que
és compatible aquest comerç amb la natura?
Sí, sí, perquè nosaltres tenim...
Hi ha un punt de sostenibilitat?
Sí, nosaltres tenim concentrat el comerç pràcticament en 5 quilòmetres a la vall, no? Al fons de la vall. Tota la part de dalt, Andorra tenim molt clar que és intocable, vull dir, s'ha deixat fer la construcció que s'ha deixat fer, que són cases amb unes condicions de ficar pedra, fusta, etc. i tal, i això a Andorra és un dels... diguéssim, dels tresors que hem de mantenir. El turisme de compres, doncs, està a la zona de baix, i després, evidentment, podem tindre un turisme de natura, de muntanya i tal. Recordem que estem invertint molt ara en aquests moments en refugis de muntanya. Ja tenim 3 o 4 refugis de muntanya on hi ha servei permanent de guardes, etc., amb la qual és un altre dels temes que crec que tenim molt potencial. Una cosa no està
renyida amb l'altra, no? Molt bé. Senyor Xavier Altemir, el president de la Confederació Andorrana d'Empresaris, gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort, i escolti, pels que no coneguin Andorra, doncs aquí queda aquesta invitació a anar-hi, no?, i a conèixer Andorra i a disfrutar d'Andorra, no?, que val la pena.
Ha estat un plaer.
Gràcies també al Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu.